L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
El concepte solista, entès com el o la músic que solfeja de manera magistral amb el seu instrument a les mans, tot sol davant de l'escenari o acompanyat per una orquestra, és el que més excel·leix a les sales de concerts. Tot surt millor si es fa en companyia. Avui, amb el suport de la meva parella radiofònica al control tècnic, Rocío García, parelles musicals a l'espia de Mahler. Comencem amb una parella parental, pare i fill. El mític violinista David Oistrakh fent duet amb el seu fill, també violinista, Igor Oistrakh, Igor, per alguns cinèfils. El pare, David Oistrakh, nascut el 1932 i mort l'any 1974 a Amsterdam, mentre, diuen, tallava llenya per la llar de foc, fou un dels referents capdals del violí del segle XX. El seu fill, Igor, nascut el 1932, no va assolir els mateixos nivells que el seu pare. Actualment és professor de violí del Conservatori de Brussel·les, però ara comprovareu que també se'l pot adjectivar de virtuós, fent una excursió amb el seu pare a la Navarra de Pablo Sarasate. Thank you. Parella Oistrach torna amb una robusta versió al llindar de l'obesitat del primer duet de Mozart per a violí i viola, David, violí, i Igor Oistrach, viola, pare i fill.
Thank you.
Una altra parella que ha deixat la seva empremta en la història de la interpretació musical ha estat la formada pel director italià Claudio Abbado i la violinista Victoria Mulova. Els hi separaven i unien alhora 30 anys de diferència d'edat. El seu amor els va mantenir junts durant 5 anys, fins que Abbado, molt compromès amb la seva carrera, trencà la relació amb Mulova quan ella estava embarassada del fill comú, Michael, nascut l'any 1991. I fins aquí podem llegir, perquè això no és Salvamé, i només escoltarem la veu d'un altre fill, aquest musical que recrearen la parella Abbado-Mulova acomodats en el coixí de la Filarmònica de Viena, el concert per a violí de Brahms. Thank you. Una altra parella sentimental que ha resultat ser molt creativa ha estat la formada pel compositor britànic Benjamin Britten i el tenor Peter Pears. Britten i Pears es van conèixer l'any 1934 i poc temps després de la mort de la mare de Britten establiren una relació amorosa que durà tota la vida. Britten va compondre diverses obres pensant en la seva parella. Poso per casos la serenata per a trompa i tenor i diverses òperes com Mort a Venècia o Billy Bat. Britten va morir d'un infart l'any 1975. Pears el va sobreviure fins al 1986 i fou enterrat al costat del compositor. Escoltem-los a ambdós en aquest poema del poeta William Blake amb música de Britten, que comença amb aquest suggerent text. Les presons estan construïdes amb les pedres de la llei, els bordells amb els maons de la religió. Paraules que canta Peter Pears acompanyat al piano per l'amor de la seva vida, el compositor Benjamin Britten.
Prisons are built with stones of law. I am happy and dance and sing. They think they have done me no injury, and are gone to praise God and this priest and king, who make up a heaven
Moment del Còdex Flamaric, amb Albert Ferrer Flamaric, el Lord Vader de la crítica musical. La novetat literària.
La novetat literària d'aquesta setmana ens la porta el segell Llacal, que els darrers mesos ha publicat la traducció d'una nova col·lecció sobre la història de la música repartida en 6 volums i que arriba fins al segle XX. Ho fa, o ho ha fet, amb la qualitat, elegància i estil idiosincràtics d'aquesta editorial que tant ha contribuït a dotar d'una bibliografia musical de qualitat al panorama musical espanyol. És a dir, ho fa amb cobertes, amb solapes, paper setinat, un grafisme còmode de llegir, inclusió d'il·lustracions i extractes de partitures. La seva línia és clarament útil com a complement acadèmic o obra d'introducció a la matèria, la profunditat de la qual pretén realçar les relacions entre camps i disciplines i, a més, compta amb un glossari final i un índex onomàstic. El volum dedicat als segles XX i XXI de Joseph Auner, traduït amb la professionalitat que caracteritza Juan González Castelao, es divideix en 15 capítols rematats per un breu resum o observació en la línia de tota la col·lecció. Com tota la sèrie, el lector trobarà una mica de tot, lluny de la visió positivista tradicional i amb una aplicació metodològica que barreja l'enfocament diacrònic, és a dir, el basat en una continuïtat cronològica, amb el sincrònic, és a dir, el basat en el context. En aquest sentit, integra referències culturals, socials, intel·lectuals i històriques a través de breus però intensos anàlisis formals, disseminació de repertoris i centres musicals basats en els quatre grans blocs amb què Auner divideix aquesta monografia, és a dir, fins l'any 1918, l'època d'entreguerres, després de la Segona Guerra Mundial i a partir de 1960. Dirigit a un públic divers, que va des del melòman fins al músic professional, planteja una història evolutiva que integra una faceta paritativa com a història de convivències i d'interrelacions. La seva redacció i plantejaments personals intenten defugir la fragmentació metodològica postmoderna, apostant per un replantejament d'alguns punts suggerents. Un exemple rau en el seu desmarcatge de la línia adorniana de Bach, Beethoven, Wagner, Mahler, Weber, Darmstadt i de la de Fubini centrada en Debussy, Stravinsky, Weber, Darmstadt. Un altre punt de brillantor és la reivindicació de Kurt Weill. Un tercer apel·laria a la lucidesa d'aprendre com a eix nodal l'obra Der Lindbergh-Flug de l'any 1929, composta per Kurt Weill i Hindemith en el capítol número 5 o el binomi Boulez-Cage en el capítol 10, establint una divergència convergent, o les cites, el collage i les al·lusions a estils ja establerts en el capítol 13. També cal destacar en el capítol 8 la reformulació i invenció de tradicions en la síntesi d'elements musicals molt dispersos per crear identitats musicals característiques a Brasil, Anglaterra i als Estats Units a través de figures com Villa-Lobos, Vaughan Williams, Copland, Steele o McPhee com a representants d'un procés pel qual van rebre recolzament governamental per aquesta recuperació o creació d'una música tradicional. Amb l'habilitat dels seus llaços argumentals, Auner demostra tenir un instint eminentment pedagògic i la seva escriptura aconsegueix exposar amb notable agilitat els vectors dels seus eixos discursius, integrant un imponent aparell documental. Aquest queda exemplificat amb l'encertada selecció de poques obres per ser desgranades amb una anàlisi musical seriosa i reaparèixer com a fils conductors i organitzadors dels capítols en alguns casos. Amb tot això, crea un relat rigorós des d'una aguda perspectiva històrica que defuja els tòpics i busca trets característics sense abandonar un horitzó raonat i alliçonador. Cal notar-ho també en uns elements concrets com la importància del concepte modernitat en el debat entre la tradició i la novetat en un context de canvis accelerats i radicals que conceben el modernisme com un punt de partida per donar un gir cap a un costat o cap enrere, per esdevenir en el període d'entreguerres, segons alguns teòrics, o per ser, després de la Segona Guerra Mundial, el generador d'estils antimodernistes, postmodernistes i de modernisme culte, mentre altres pensadors proclamaven una continuïtat de la modernitat sota un altre vel. Tot aquest concepte de la modernitat doncs queda molt ben exposat en les diverses tendències en aquest llibre Downer. A més, cal sumar-hi les descripcions de la transformació de l'ús de l'harmonia o les cites a compositores capdavanteres com la Ruth Crawford, la Meredith Monk, la Pauline Oliveras o Sofia Gubaidulina.
L'espia de Mahler.
Cal destacar ara els joveníssims germans Jacen, Lucas i Arthur, dos pianistes holandesos que giren pel món interpretant obres per a pianos a quatre mans. Van debutar amb 10 anys d'edat el Lucas Jacen i 13 anys l'Arthur Jacen interpretant el concert per a dos pianos de Mozart, i després de ser fitxats per una discogràfica senyera han esdevingut uns noms habituals en les sales de concerts d'arreu. Escoltem els germans Jacen amb aquest fragment de la sonata a quatre mans de Wolfgang Amadeus Mozart. Seguim amb pianos per parelles. Aquest cop és el torn d'un altre duet familiar, el de les germanes Labeck, nascudes a França, Katia el 1950 i Marielle el 1952, que s'han convertit en un dels duets més prestigiosos del panorama musical del nostre temps. De gustos eclèctics, les germanes Labeck han enregistrat tot tipus de música a quatre mans o amb dos pianos, abastant des de la barroca a la contemporània passant per la romàntica més popular, com aquesta dansa que ara ens desgranen les seves mans, la Katia i Marielle Labeck. A veure si endivineu el compositor. I de l'aroma a música popular que desprèn la dansa hongaresa número 6 de Johannes Brahms, amb arrels cíngares, a la música popular d'arrels espanyoles, perquè les germanes Labeck també van editar fa uns anys un disc amb la cantaora catalana Maite Martín, De Fuego y Agua, aquest n'era el títol. D'aquesta combinació entre aquestes dues pianistes clàssiques i una intèrpret de flamenc han nascut joies com aquesta cançó de bressol, de Manuel de Falla. No falla.
Duérmete, niño, duerme. Thank you.
Una altra famosa parella artística de germans, potser no tan visible com les germanes Labeck, va ser la formada per George Gershwin i Ira Gershwin. Una germanor, i mai millor dit, entre pianista i lletrista, que donà com a resultat un ampli repertori de temes que engruixiren l'esplendor del musical fet als Estats Units, com és el cas d'aquesta tonada que comença amb aquesta lletra d'Ira Gershwin. Algun dia vindrà l'home que estimo, i ell serà gran i fort. I quan es creui en el meu camí, faré el meu millor esforç perquè romani amb mi. I que sona d'aquesta manera meravellosa la veu de Billie Holiday i música de George Gershwin. Quan l'escoltes, un té el pressentiment que l'home que estima no arribarà mai.
When it comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. Then in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him someday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home that's meant for two, from which I'll never roam. What would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I
you. Una altra obra de Gershwin, aquest cop contemplada des del punt de vista d'una parella d'enamorats, la violinista Anne-Sophie Mutha i el pianista i compositor André Prébon. La diferència d'edat de més de 30 anys, ella tenia 39 anys i ell 73, no va ser obstacle perquè s'unissin en matrimoni el 2002, tot i que es van divorciar 4 anys després. Mentre estaven junts, van tenir aquest fill musical, apadrinat per George Gershwin, Summertime, il·luminat per Anne-Sophie Mutha i André Prébon. Còdex Flamenc. La novetat literària.
I continuem presentant la novetat del segell Llacal a l'entorn de la música dels segles XX i XXI de Joseph Auner. Si abans comentàvem els al·licients, ara n'esmentem les absències i alguna errada, ja que, com és normal, en iniciatives similars hi ha diferents aspectes excessivament reduïts, fluixos o discutibles, com la marcada tendència cap allò anglosaxó i germànic, tot i els significatius oasis francesos. D'altra banda, Puccini no mereix cap apunt per Auner, així com tampoc l'òpera en la seva globalitat, que podria haver centrat un capítol no tant com a gènere, sinó com a reformulació entre realitat i ficció, especialment a partir del rebuig de la representació i les antiòperes. De la mateixa manera, es troba a faltar una mirada ampla a la música sacra en general i a la de la segona meitat del segle XX en particular, més enllà de la breu referència a Art Beaupère en el minimalisme sacre del capítol 14 i el War Requiem de Britten com a eix del capítol 9è, contextualitzat dins el comentari de la Guerra Freda i la seva música que fa Auner. Igualment, hauria estat adient un capítol sobre les bandes sonores musicals en el cinema amb un incís en el desenvolupament del mur de so, tan treballat, per exemple, per Hans Zimmer. Tampoc hi ha una exposició sobre els tractaments fractals, l'ecologia sonora, l'acusmàtica, la psicoacústica i el so 3D, o més conegut avui en dia com a so en 8 dimensions, que és la seva darrera versió. Per pura pedanteria pot assenyalar-se un matís gairebé imperceptible, potser deguda a l'original Downer o potser a l'excel·lent i esforçada traducció del gran González Castelao. A la pàgina 41 explica que el matrimoni de Mahler amb Alma Schindler es va celebrar un any després de conèixer-se en un sopar l'any 1901. En realitat, es varen casar l'any següent, en concret el 9 de març de l'any 1902 a la sagristia de la Karlskirche de Viena, però no un any després, com indica la traducció i el text, sinó 6 mesos més tard d'haver-se conegut la tardor anterior. Per tant, el matís no és un any després, sinó l'any següent. En conjunt es tracta d'un apropament als 120 darrers anys musicals en un discurs molt ben treballat, pedagògic i metodològicament adient que, tot i les diferents llacunes, configura el millor volum de la sèrie fins ara editada per Acal i potser una de les poques monografies en llengua espanyola realment útils sobre els segles XX i XXI en la seva globalitat. L'agudesa de l'enfocament el converteix en una lectura que entusiasma en alguns capítols i resulta altament enriquidora en altres, convertint-lo en el més proper als eixos de transversalitat, novetat i obertura hermenèutica sota els que Acal està llançant aquesta nova col·lecció sobre història de la música en 6 volums. És La música en els segles XX i XXI de Joseph Auner, d'Ediciones Acal, una novetat que us recomanem per aquest any.
L'espai de la Simfònica.
Els Simfònics del Vallès estarem ocupats en les setmanes vinents en l'elaboració d'un elixir d'amor, el que va crear per ser consumit per les orelles l'any 1832 el compositor Gaetano Donizetti en una nova producció dels Amics de l'Òpera de Sabadell amb col·laboració de la Simfònica del Vallès. Estrenem el dimecres 13 de febrer al Teatre La Faràndula de la ciutat de Sabadell. Fem un tast assaborint les primeres gotes d'aquest elixir. Còdex Flamaric, la novetat discogràfica.
I la novetat d'aquesta setmana ens la porta el segell discogràfic Columna Música, un dels diversos segells de música clàssica afincats a Sabadell. Es tracta del disc Nadales Arreu, amb la Banda Municipal de Barcelona, la Coral Cantiga, Ulrike Haller com a soprano, Jordi Ricard, baríton, i tots dirigits per Salvador Brutons. Es tracta d'un disc que aplega 6 composicions de 5 compositors diferents de l'àmbit català que han escrit fantasies i suites sobre temes nadalencs. Us proposem sentir la conclusió de Nadales Catalanes, opus 76, de Salvador Brutons, una peça estrenada l'any 1998 per a cor i orquestra i l'any 2010 en la versió per a banda, que és la que ara podreu escoltar. Fixeu-vos que en alguns passatges hi intervé la veu cristal·lina i pulcra d'Ulrike Haller i que en aquesta conclusió explota, després de la serenitat en la cita del cant dels ocells, explota una superposició de diverses melodies amb una cita explícita de la Santa Espina, un d'aquests jocs que a Salvador Brutons li agrada fer en obres com aquestes. Sentim-ho.
L'Espia de Mal era Ràdio Sabadell 94.6.
I fins aquí, subratllat pel Còdex Flamaric, duets musicals creats i recreats per parelles unides per llaços de sang o amors inevitables. Recordem que la música és una activitat compartida, com ara també ens recorda la nostra darrera parella del programa d'avui, els violinistes Yehudi Menuhin i Stephen Grappelli. La música és un te per a dos. Bon viatge.
L'Espia de Mahler, un programa de la Simfònica del Vallès a Ràdio Sabadell 94.6.